actuació més recent, que és a Regomí 7-9, a la Porta de Mar, on Júlia Beltrán ho explicarà. Una segona parada allà al costat sobre la intervenció que hi va haver-hi de Solà Morales al Pati Llimona, on es parlarà sobretot de totes les relacions i implicacions arqueològiques de qualsevol treball a la muralla i de la qüestió de la restauració, que ho faran Montserrat Pugès i Ferran Puig. I un tercer parada itinerant que de Traginers fins a Baixada Caçador, o sigui, Sorcinet Navarro, Jordi Rogent amb Carme Miró parlaran de l'actuació imminent en marxa. A, B i C. Farem tres grups. Cada grup començarà per un lloc. De manera que demanem a tothom que vulgui venir, que es presenti a Regomir 7-9, que és allà davant del nou espai museïtzat, sisplau, molt puntuals, a les 3 menys 5, a les 3 menys 5, 5 minuts per le 3, a, malament ho he dit, a, sí, 3 menys 5, a Regomir 7-9, excepte un grup. Hi ha un grup que l'hem fet ara i per no atabalar la gent hem concentrat els ponents i algunes persones més perquè així, si es despisten, els podem localitzar. Aquest grup comença a plaça Traginers. Per tant, repeteixo, visites, tothom, sisplau, a les 3 menys 5 minuts a Regomir 7-9, tothom veurà les tres coses, però haurem d'anar-ho combinant, excepte les persones que diré ara, que les esperem a les 3 menys 5 a la plaça dels Traginers. Com dic, per si algú es despista, hem concentrat aquí els ponents. Per tant, serien Fernando Álvarez, Josep Bracons, Francesc Caballé, Pere Cabrera, Margarita Costa, Carmen Fernández, Joan Figuerola, Agustín Gamarra, Rafael García, Paloma García, Joan Gavaldà, Francesco Giovanetti, Reinald González, Oriol Granados, Josep Llinàs, Joan Menchón, Carme Miró, Núria Miró, Olivier Poisson, Ferran... no... Alessandro Raboto, Emili Revilla, Eduard Riubarrera, jo mateix, Isabel Rodà, José Antonio Rom, Ramon Ten, Vanessa Triay, Albert López Mullor i Santiago Tarim. Aquestes persones, per tant, aquest grup, 3 menys 5, plaça dels Traginers, totes les altres persones a Regomir 7-9, on dividirem en dos grups. Us demanarem la vostra comprensió pel fet de que ho hem de fer així, però és que no hi havia altra manera, 23 grups. Dit això, passem ara a parlar de Barcelona amb Eduard Riubarrera, del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya, persona que ha excel·lit en múltiples treballs des d'una perspectiva que de l'arqueologia ha anat cap a la monumentalització i de la monumentalització ha anat cap a les visions que propis i estranys, és un gran estudiós de la literatura de viatges, han anat elaborant sobre ciutats i països i més en concretament sobre Barcelona i Catalunya. Eduard Riubarrera ens parlarà de la història de la monumentalització de la muralla romano-comtal de Barcelona. C'è servizio di traduzione per quelli che volete? Molt bé.
Bé, en primer lloc, abans de començar pròpiament l'exposició, però no pas de forma independent a aquesta, vull expressar la meva dedicatòria d'aquesta exposició a dues persones que han treballat a la muralla i sobre la muralla i qui treballen. Són dues persones aparentment llunyanes, però més pròximes que del que sembla. La primera d'elles és Alfred Llorer, aquí veiem aquí en una caricatura de l'any 85, que aquí molts arqueòlegs de Barcelona que hem treballat a Barcelona doncs vam conèixer, que va morir l'any passat als 92 anys d'edat, si no mal entès. Era un entusiasta de l'arqueologia, un treballador infatigable i perfeccionista que des de la seva jubilació ens va ajudar en totes aquelles intervencions que es feien a Barcelona. Era un personatge sortit de la menestralia cultivada i socialment activa que ha estat el nervi fonamental d'aquest país al llarg del 900 i ell, pel seu compte en la seva estimada associació excursionista d'etnografia i folclore del carrer Avinyó, doncs va descobrir l'any 58 aquest fragment de muralla romana que va ser restaurat aleshores pels serveis tècnics de l'Ajuntament de Barcelona, però ell, infatigable, al cap d'uns 30 anys, va seguir burxant i per dintre va descobrir un passadís interior que permet la visió de les dues muralles, de les dues fases de construcció de la muralla romana a la perfecció, i amb tota la seva delicadesa, clandestinament, va anar buidant, anava buidant la muralla i feia treure amb sacs de runa a les seves filles dissimuladament la runa que distribuïa pels containers del barri, com en la pel·lícula de la Gran Evasió, perquè no es detectés la intervenció, tot i que la intervenció era seguida de forma experta i discreta per responsables municipals, i d'aquesta intervenció doncs em va deixar en el seu local, que és visitable per tothom i que els membres de l'associació doncs estaran encantats de mostrar-la, el seu treball pacient i curós, un treball, val a dir, un tant diferent de les línies oficials que en aquests mateixos anys estava prenent la muralla de Barcelona. I per altra banda, l'altra persona a qui vull dedicar la intervenció és a Ramon Grau, l'historiador barceloní, que està escrit a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i que ell, des del seu despatx, que el té dintre d'una torre de la muralla, doncs metòdicament, també incansable, igual que el Fred Llorer, doncs activa el foc de la recerca sobre la història barcelonina i l'ha renovat en bona part a través dels congressos, destil·lant en congressos, en cursos, tota una renovació del panorama historiogràfic barceloní que amb els anys en veurem els fruits. També val a dir que els seus escrits des de fa molts anys, com un que va signar Marina López l'any 85, que es deia El concepto de un monumento histórico en Barcelona, 1835-1982, publicat dins d'una obra col·lectiva que és Urbanismo e Historia Urbana en el Mundo Hispánico, doncs va assentar les bases a les quals d'alguna manera jo sempre he anat seguint en els meus estudis, i són aquest articlet, són 5 pàgines d'una alta densitat intel·lectual on es donen perfectament descrits els grans moviments que entre aquests dos segles ha experimentat la noció de patrimoni a Barcelona fins avui mateix. Bé, a hores d'ara, abans de referir-me pròpiament a la monumentalització de la muralla, voldria fer una pinzellada, perquè també ara fa un moment que en parlàvem amb un amic que hi ha aquí a la sala, de la tesi, l'èxit mediàtic de la tesi d'Alfonso Cocola, El barrio gótico de Barcelona, planificació del passado, imagen de marca. Perquè em sembla que en aquests moments doncs, tot allò que fa referència a la monumentalització, al barri gòtic, doncs d'alguna manera tothom ha sentit l'aroma de les tesis destil·lades en aquest estudi. Des del meu punt de vista, aquesta obra, més que un estudi, podríem dir que és una obra de gènere moralista o edificant, en tant que més aviat examina uns fets a partir d'uns principis apologètics que que ha d'inculcar. El seu discurs es basa en allò que ja Olivier Poisson ha criticat també, en la falsetat de la restauració. No? Descobreix que les restauracions són falses. I aquesta és la seva base argumental, i evidentment quan un descobreix que una cosa és falsa té l'obligació moral de demostrar on està l'engany. No? No cal dir que l'engany té dos causes malignes, que són el nacionalisme català i el mercat. Una, com tots sabem, és manipuladora del passat i l'altra és pervertidora del present. Per tant, resumeix en les seves conclusions dient, encara que el nacionalisme varen crear l'interès pel passat monumental, és curiós això de que les intervencions només es van poder efectuar quan la història va esdevenir un recurs turístic, un medi per a col·locar la ciutat en el món i promocionar-la. Bé, és un reduccionisme que suposo que en el meu discurs ja examinarem, però que és més evident que no té més base, només demostra una visió molt, molt esbiaixada de la realitat. Per fer-se càrrec també de quin és el nivell de discurs i que penetra i és entra per osmosi també en la societat, ell mateix diu, per un historiador, per ell és clar, diu el barri gòtic constitueix el paradigma de l'anomenat falsos històrics i degut a les motivacions a les quals va ser construït pot identificar-se també com un parc temàtic. No és autèntic perquè seria impossible documentar de forma fefaent l'arquitectura medieval de Barcelona mitjançant els seus edificis. Les excessives restauracions fan impossible el propi estudi. Aquesta afirmació em sembla d'una frivolitat absoluta i que demostraria que la nostra feina, vull dir, tots els que ens dediquem a treballar sobre els monuments de Barcelona, podríem plegar ara mateix, si fos veritat que el pes d'aquestes restauracions ha estat tan determinant per fer impossible de reconèixer o d'anul·lar la nostra capacitat d'anàlisi sobre els edificis. Em sembla que una afirmació com aquesta és difícil de sustentar en un document que és, se suposa que és una tesi doctoral. Bé, per continuar també i entrar ja en matèria, m'he fixat també en un altre aspecte molt interessant que hi ha al final de les conclusions de la seva tesi. Diu: sabem que les obres dirigides per Florença tendien a composar una superfície antiga en els edificis. Bé, en això se segueix un tòpic molt difós entre la gent dedicada a l'arqueologia i a la restauració, que de forma equivocada atribueix a Adolf Florença. Adolf Florença va ser l'arquitecte responsable de monuments i d'edificació en general de la ciutat de Barcelona des de l'any 29 més o menys fins a l'any 59, encara que actua abans i actua després, però jo diria que almenys l'etapa que hi és com a funcionari municipal escrita al cos és aquesta, tot i que no ho he acabat d'aclarir tampoc. I per extensió s'aplica a Florença totes les obres que s'han fet a la muralla. És una mica com Violet Lery, és l'autor de totes les restauracions que s'han fet a Carcassona, doncs Adolf Florença és l'autor de totes les restauracions que s'han fet a Barcelona, cosa que és absolutament inexacta, no? Però sí que és interessant el fet de que és cert que molts edificis que va restaurar Adolf Florença, doncs estan, les superfícies antigues estan resseguides per un fals carreuat ressaltat que els hi dona una aparença homogènia i d'antiguitat, que ennobleix obres mediocres i modernes. Bé, el que no és cert és que aquesta solució sigui inventada i generalitzada per Florença. De fet, és un recurs que es troba en l'arquitectura barcelonina, almenys, i segur que els de Beclos, en Reinald González, i això ho sabran millor, almenys des del segle XVI o XVII, diria que aquest sistema s'aplica extensament a les superfícies muràries de molts edificis de Barcelona. Perquè, de fet, a l'exhibició del parament originari de les coses, doncs, aquesta veritat matèrica que l'arquitectura moderna doncs, creu que és un principi indestructible, és una cosa que ha estat totalment aliena a la tradició arquitectònica, almenys occidental. La tradició arquitectònica és, com en tantes altres, com tradició artística, una bàsicament il·lusionista i tendeix a recobrir les superfícies de decoracions que les ennobleixen, les modifiquen i les alteren. I la realitat matèrica constructiva ha interessat secularment ben poc. Des dels esgrafiats, ahir mateix també ens ensenyaven de Lledó no sé quan, en Reinald González, un recobriment romànic que imitava un carreuat ennoblit sobre el parament del Baix Imperi. De fet, aquesta falsedat imperdonable és una qüestió pròpia del muralisme plàstic que va instaurar el moviment modern, i aquesta s'ha extrapolat a la restauració arquitectònica amb resultats ben funestos. I tot això doncs, per què us ho explico? Doncs us ho explico perquè, per començar, la història de la restauració de la muralla, la història de l'estudi de la muralla, és molt més antic, però la restauració de la muralla de Barcelona és una cosa que comença just a finals del segle XIX, amb unes empreses que són petites, de poca entitat, però són empreses que surten del món particular i del món eclesiàstic. De fet, tota la restauració a Catalunya és una empresa que és totalment aliena a la iniciativa oficial espanyola, sinó que és un producte, almenys en els seus orígens i en el seu llarg desenvolupament, doncs, fruit d'aquestes iniciatives particulars i sobretot de la gran importància de l'Església Catòlica en la seva, promoció. Aquí tenim una fotografia que és de les visions d'Espanya de Jean Laurent, em sembla, que s'han de datar cap a 1870, 1880. Corresponen a una primera intervenció que es fa a la Casa de l'Ardiaca quan aquesta la compra Joan Altimira, que és un potentat, un home milionari que en uns moments té una gran riquesa i que després s'arruïna completament. que és el primer restaurador de la casa de l'Ardiaca. En la part superior, no sé si ho veieu, hi ha una primera intervenció, que la compararem després amb un dibuix anterior, d'un fals carreuat que intenta donar aquesta homogeneïtat i que, segons el discurs tradicional, s'atribueix sempre a les obres d'Adolf Florensa i que aquí en presentem una mostra 70 anys anterior. En aquesta altra torre, la Torre del Bisbe, aquí encara no ha estat objecte de restauració i això ens permet situar bé aquesta fotografia, perquè en l'altra, que està publicada a Barcelona a la Vista, que és una publicació de gran format amb fotografies molt, molt espectaculars, i que és de 1896-97, doncs ja veiem la restauració de la part alta de la Torre Bisbal, efectuada sota l'episcopat de Jaume Català, que és el bisbe Jaume Català, i que s'ha de situar entre aquesta intervenció de l'Altimira de la dècada de 1870 i a principis de la dècada de 1880. Aquí ja trobem una primera restauració en la qual s'obre una finestra romànica o es crea o recrea una finestra romànica. Això suposo que en Rebot ens ho podria aclarir millor. I es marquen els diferents pisos amb aquestes cornises, segurament reproduint algunes restes de materials que ja en aquell moment vèiem, i aquí veiem una altra vegada com s'utilitza aquest mètode per homogeneïtzar superfícies del fals carreuat que convencionalment atribuïm al mentider de l'Adolf Florensa. Aquestes són les mateixes cases, però entre 1801 i 1803, és un dibuix de Moulnier, que és un dels dibuixants que Alexandre Laborde porta aquí per elaborar el Voyage pittoresque et historique de l'Espagne. En aquest moment encara les torres estan unides pels ponts que es van construir a l'alta edat mitjana, sembla ser, tot això deixem-ho en... No és la qüestió d'ara, però aquesta imatge ens servirà per recordar que de la muralla romano-comtal fins al segle XX, l'única part visible i reconeixible públicament és aquestes dues torres. La resta de la muralla és absolutament oculta i desconeguda, tot i que la noció existeix i se'n fan recerques. L'única que és visible per la ciutadania, no pels erudits i per la documentació que fan celles a mitjans del XIX, etcètera, la ciutadania, l'única noció que en té de l'existència d'aquests murs és els de la plaça Nova. I de fet, el procés de reconeixement de la muralla serà un procés pròpiament del segle XX, perquè la cosa també, com deia el Violet Leduc, és moderna. Doncs, val a dir que durant tot el segle XIX l'interès de la muralla és purament erudit i es destrueix impunament sense prèvia documentació gràfica en alguns casos, i la recuperació de les peces de la muralla més significatives o dels materials que la reomplen sense més interès de conservació monumental de l'element arquitectònic en si. La seva documentació gràfica per una banda i la conservació de les peces tranquil·litzen perfectament la consciència monumental de l'època. Això evidentment variarà completament en el segle XX, i per altra banda us voldria recordar dues coses. Una, que la muralla de Barcelona fins al segle XIX es considerava una construcció cartaginesa, perquè la ciutat de Barcelona, com tots sabeu, la va fundar Amílcar Barca, i això no hi ha cap mena de dubte. Per tant, qui la va fundar va construir la muralla, perquè l'acte fundacional d'una ciutat és la construcció de la muralla i tots els rituals que des de l'antiguitat van associats a la fundació d'una ciutat i la construcció de la muralla, que són dues coses indissociables. La muralla era cartaginesa fins que primera meitat del segle XIX es comença a donar per una obra romana, i per altra banda cal considerar que la muralla de Barcelona fins a les primeres dècades del segle XX es considera que l'obra romana s'acaba just al nivell de la primera cornisa. Tot el demés es considera una obra medieval o posterior. Tots els dibuixos de celles i totes les anàlisis que es fan de la muralla, diria jo, no consideren en absolut que la construcció sobre cornisa tingui res a veure amb l'obra original romana. Per altra banda, val a dir que l'obra original romana, des l'obra d'Antoni de Bofarull de 1876 es dona per una obra del segle III. No pas per una anàlisi arqueològica de l'edifici ni per res d'això, sinó per la concepció, sobretot hereu del romanticisme, en el qual les destruccions de bàrbars doncs, són magnificades i la recreació de la ciutat sortida després dels atacs germànics del segle III doncs, sembla que és el context històric més verosímil per a aquesta construcció. Un raonament que és totalment especulatiu i que ara veiem que potser coincideix amb el raonament arqueològic, cosa que també és interessant per veure com es produeixen les formes de raonament i com arribem a conclusions certes des de plantejaments que de vegades poden ser erronis, cosa que en ciència o en coneixement passa molt sovint, que a partir de pressupòsits erronis s'arriba a conclusions certes. Bé, el primer projecte contundent de restauració de la muralla jo crec que és aquest de Lluís Domènech i Montaner i que va associat, diria jo, a l'intent de situar en la casa de l'Ardiaca el Col·legi d'Advocats de Barcelona. D'aquesta intervenció de Domènech i Montaner, que ara només en queda la bústia aquella que hi ha l'oreneta i la tortuga, i que jo entenc que aquest edifici, amb aquest llenguatge tan classicista, en un moment en què l'arquitectura és una arquitectura parlant i que està dient coses, és un edifici de dret, és un edifici que està, és un palau de justícia o és alguna està associat al dret. Per tant, està projectant aquí un edifici d'un col·legi d'arquitectes. Aquest és el Palau del Bisbe, remodelat, neobizantinitzat, més que romànic, jo diria que gairebé això. I aquesta porta també, aquesta porta jo diria que bizantinitza una mica. Jo diria que la tinc vista i si algú la recorda, perquè aquesta porta té inspiració en alguna porta que des de fa dies que estic donant-hi voltes i sóc incapaç de recordar quin és el model, però jo diria que Domènech i Montaner aquí, i aquí amb això lliguem amb una cosa que en Joan Roca parlava sobre la vinculació de Domènech i Montaner i la muralla, doncs aquesta és un primer assaig, això està en l'arxiu del Col·legi d'Arquitectes, en el fons de Domènech i Montaner, i és un primer assaig d'intervenció. Com veiem, la intervenció és una intervenció, ara diríem, molt poc arqueològica, és una recreació d'una arquitectura més medievalitzant, més vagin que no pròpia de l'alta romanitat. No? Bé, aquest és un primer projecte que no s'arriba a executar mai, evidentment, no cal ni dir-ho, i les grans actuacions a la muralla vindran donades per els plans de reforma interior que plantejats des de finals del segle XIX a partir del Pla Baixeres, que és un pla que aquí el veieu en aquest plano de la ciutat doncs, representat, intenten reformar urbanísticament, higiènicament, amb tots els sistemes de viabilitat, el parc immoble també del centre històric de la ciutat, amb una actuació d'esventramento total. Obren aquestes dues grans vies perpendiculars, obririen aquestes grans vies perpendiculars, que aquesta serà la via Laietana, i com veieu en aquest moment tota la trama urbana dels carrerons és absolutament anul·lada i transformada en grans illes, i en aquest moment, això és 1889, no hi ha cap atenció, la muralla no existeix, no mereix cap mena de reconeixement urbanístic ni monumentalitzant. Els monuments són tractats com a peces aïllades, els grans monuments, que són els edificis medievals, es procuren isolar en places a través d'aquestes operacions d'alliberament i no passa d'aquí. Aquí veiem la comparativa entre la primera versió, o una de les primeres versions de l'obertura del carrer que serà la Via Laietana, i aquesta obertura que es produeix en els enderrocs, el context econòmic no facilita l'execució d'aquest pla i que només s'executarà en una mínima part i sobretot en Via Laietana, doncs no es començarà a executar fins al 1908. A partir de 1908 i fins a 1910, 2012 es faran els grans enderrocs i l'obertura de tot aquest sector. En aquest moment, tot un sector d'arquitectes vinculats al modernisme i al protonoucentisme rebutjaran completament els plantejaments del Pla Baixeres, que d'alguna manera és hereu dels plantejaments de Cerdà. Hem de pensar que el Pla Baixeres i el planejament de Cerdà estan pensats per una ciutat que és una capital de província, i aquesta gent ja estan pensant en un urbanisme que serà la capital d'un país. I per tant, la monumentalització d'un centre crec que d'alguna manera se'ls hi planteja. Però no és només aquest el concepte. De fet, el gran teoritzador de la nova intervenció a Barcelona serà Jeroni Martorell en 1911. Recordeu que Jeroni Martorell serà al cap de pocs anys el qui dirigirà el Servei de Conservació i Restauració de Monuments de Catalunya, no de la Diputació de Barcelona, sinó de Catalunya, a través de la Mancomunitat. I serà ell, deixeble directe de Puig i Cadafalch, qui en un article el 1911 a la revista Catalunya, una revista molt influent en aquell moment, doncs replanteja i diu: executem amb escrupolosa exactitud el que vam projectar una altra generació. Això no pot ser. Nosaltres hem de projectar d'acord amb la nostra generació. I la nostra generació és filla de tot l'urbanisme europeu, centroeuropeu, que reconeix en els monuments el valor de l'envelliment urbà i que trenca amb les ortogonalitats i busca en l'accidentalitat, en la particularitat, doncs, els valors històrics de la ciutat. I que això es pot aconseguir a la vegada que combinant amb la higiene i la circulació diària i les comunicacions. D'acord amb aquests plantejaments que està fent la urbanística europea, doncs, i per la pressió que fa uns grups d'entitats cíviques, llavors no se'n deia el Col·legi d'Arquitectes, però l'organisme que el precedeix, i altres institucions, l'Associació Artístico-Arqueològica Barcelonesa i altres entitats, doncs l'Ajuntament de Barcelona revisa la intervenció de la Via Laietana i la divideix en sectors, i cada un d'aquests sectors és donat a un arquitecte, a tres arquitectes. Els més interessants són el sector superior, que és el que agafa des del carrer Baix de Sant Pere fins al portal de l'Any, fins a la plaça de l'Àngel, aquí a Jaume I, que serà donat a Puig i Cadafalch. Puig i Cadafalch, doncs, el que farà és obrir aquests carrers que donen perspectiva, el carrer ara que se'n diu Joaquim Pou, tapinaria, respectarà tapinaria, i obrirà una gran plaça davant de la capella de Santa Àgata. La part baixa serà objecte d'estudi per part de Domènech i Montaner, tot i que no serà executat. Per aquests mateixos anys, en 1908, en el setè, em sembla que és el setè aniversari del naixement del rei Jaume el Conqueridor, Antoni de Gaudí escriurà aquesta inscripció al·lusiva aquí mateix, al tombar en la part exterior de la capella de Santa Àgata, que llavors està, veieu, encabida en el carrer de la Tapineria sense cap mena de perspectiva. Aquesta primera intervenció, que jo crec que seria interessant de restaurar, perquè em sembla que es veu poc o molt i que segur que els restauradors que saben veure on els altres no veiem res, doncs ens sabrien extreure aquestes lletres que tenen un gran valor plàstic i un gran valor històric, no? I serien un component més de valoració d'aquest sector. Doncs aquesta intervenció, la primera d'Antoni Gaudí, d'alguna manera està ja posant en valor aquests raderes de la capella de Santa Àgata, fins aleshores absolutament desconeguts, i i ara baixem a la part baixa, on això és a la zona del carrer Basea, coneguda també per Sotinent Navarro, on Lluís Domènech i Montaner planteja aquesta intervenció en la qual recupera la muralla, recupera les edificacions medievals que hi ha a la muralla, perquè normalment es diu que la muralla, hi ha un intent de recrear la romanitat de la muralla, que totes les intervencions que s'han fet fins ara, perquè ara a partir d'ara nosaltres ja no fem cap disbarat, doncs es destruïa sistemàticament les obres, el caràcter aquest medieval de la muralla, cosa que en bona part, com anirem veient, doncs és si més no incert o demagògic, i en aquest projecte de Domènech tenés ben claríssim, tot i que en l'altra part, com veiem, enderroquen pensant això que la muralla romana només arriba fins aquí i obren noves perspectives en una zona que encara avui en dia està en una situació que dir-ne lamentable és poc. Puig i Cadafalch es planteja també en aquesta visió, en aquestes primeres intervencions que valoren de forma molt relativa encara la muralla romana, doncs la restauració de la capella de Sant Àgata en tot el seu volum, però aquí on correria el llenç de mur de la muralla, doncs obre aquest carrer perquè l'objectiu urbanístic de connectar la part antiga, el nucli més antic amb la nova via Laietana encara pesa més que la preservació pròpiament del el continu de la muralla, que no s'entén com un valor de cadena, sinó que fragmentat és absolutament potser més valuós fins i tot que no en la seva continuïtat, que ara precisament li donem molt més valor a aquest al fet del continu, que en aquests moments en cap cas és apreciat. Aquí veiem ja els alliberaments, els primers alliberaments que van posant de manifest doncs l'espectacularitat, que no s'ha de negar, que té aquest sector, mentre que encara hi conviuen les petites edificacions que veiem en aquella fotografia de l'estret carreró de la tapineria. Les intervencions aquí són difícils de detall, jo tampoc he pogut fer una recerca exhaustiva perquè val a dir que a hores d'ara doncs, la documentació precisa de cada una de les intervencions és molt difícil, les fonts són molt disperses i no és difícil d'accedir amb certa facilitat. Doncs tenim el procés d'alliberament i de construcció d'una plaça davant. Aquesta plaça es constitueix pels voltants de l'època poc abans l'època republicana, bàsicament entre els anys 30 i durant la guerra encara, perquè malgrat la guerra Barcelona és una ciutat dinàmica i mentre hi ha una guerra seguim restaurant monuments, no hi ha pas una aturada dels processos d'activitat restauradora. El mateix Adolf Florensa, que és tècnic de l'Ajuntament en època republicana, en època de la dictadura de Primo de Rivera, en època republicana, en període de guerra i en època franquista, doncs dirigeix juntament amb Joaquim Vilaseca les intervencions a la capella de Sant Àgata, que acabaran de reconfigurar-la en la façana aquesta de la plaça de Ramon Berenguer Gran. Als seus peus s'instal·larà un jardí que sobretot la forma, anava a dir definitiva, no definitiva, però la que ha durat més temps, perquè ja no la té, la va fer un jardí fet per Nicolau Rubió i Tudurí, que només pel fet d'haver estat fet per Rubió i Tudurí ja crec que mereixia un cert respecte, en tant que un excel·lent jardiner, paisatgista i moltes coses més. Un home d'un gran interès intel·lectual que en aquest sentit doncs prolonga unes operacions generalitzades, que no és només a Barcelona, sinó a molts altres llocs, d'enjardinament del peu de la muralla. Aquest enjardinament del peu de la muralla va acompanyat de la col·locació de peces més o menys significatives d'època romana, de no excessiu valor, però que Agustí Duran i Santpere, que en els anys de postguerra doncs, exercirà un important paper en l'arqueologia i la restauració de monuments a Barcelona, historiador, arxiver i moltes altres coses, doncs veurà com una gran conquesta el fet de precisament que els arqueòlegs som tan generosos que no volem que les peces quedin tancades als museus i nosaltres, i això ho escriu als anys 40, diu les exhibim a la ciutat i les escampem al peu de muralles, entenent sempre aquestes intervencions des d'un punt de vista altament cívic i formatiu. Pensem que aquestes restauracions i aquestes enjardinaments tenen un valor bàsicament polític en molts sentits, però també en un sentit de política de crear ciutadania i de generar a través de l'urbanisme, urbanitat i civisme, que és un dels principis bàsics, diguéssim, del noucentisme, sobretot del populisme noucentista, que té les seves formes doncs polítiques, sobretot la màxima expressió política en època republicana. Aquesta és un dibuix de, no sé si ben bé si és de projecte o també d'aquests dibuixos, Sí, jo crec que és un dibuix de projecte que no s'ha executat mai i que després ho comentarem, on es veu aquest intent de recreació d'uns edificis que són de mitjans de la dècada de 1830 que s'enderrocaran i es vol construir la muralla amb maó, cosa que no s'arriba a fer per el xoc que genera. Mentre s'obre la Via Laietana i es deixa visible el sector del carrer Tapineria i sobretot de la plaça Ramon Berenguer de Ramon Berenguer el Gran i es comença a plantejar el sector del carrer Basea, tot això fins a final de la guerra. Hem de dir que la intervenció a la muralla serà sobretot un factor de postguerra. La muralla fins a l'any 39 pràcticament només s'entén per muralla de Barcelona exclusivament el sector el sector de llevant de la ciutat i encara que aniria des del carrer de la Baixada de Caçador fins al carrer Tapineria i para de comptar. La resta de la muralla és invisible per la ciutadania i pels qui la projecta, i aquí veiem com diferents projectes de reforma interior de Barcelona. Aquest és d'en Darder de l'any 1918, crec. Doncs en l'obertura de la via, que en principi havia de ser rectilínia però que ja es comença a plantejar d'adaptació a la trama viària anterior, doncs trenca totalment el carrer La Palla i enderroca tots els sectors aquests de muralla, els quals ni s'imaginen que aquí pot haver on no es planteja en cap cas la valoració de la muralla en aquests sectors. Una remodelació d'aquest projecte, dels projectes de reforma interior, perquè hi ha tota una sèrie de projectes al llarg dels anys 20, fins que finalment s'imposarà el projecte de Joaquim Vilaseca, em sembla que és cap a l'any 34, Joan Rogent, em sembla que és el 34 o 35, que acaba definitivament és el que, i que a més va estar vigent fins a l'any 82, em sembla, si no m'equivoco, doncs, 86, 76. Doncs hi ha una sèrie de concursos i de projectes, i aquest és el projecte de Jeroni Martorell. Recordem que Jeroni Martorell és el màxim responsable de la restauració a Catalunya i proposa unes intervencions en què podeu veure les obertures de vials i les interconnexions entre l'interior d'allò que cada vegada se'n va dient més barri gòtic i els entorns. En cap cas representen la recuperació del perímetre de muralla ni res d'això. Simplement les úniques muralles que són reconeixibles em sembla que estan per aquí, si no veig malament. Això és plaça Ramon Berenguer i una mica més avall, Sostinent Navarro o carrer Basea, com li vulgueu dir. Es limita a això. Aquest és un projecte, és una proposta en un concurs de l'Ajuntament que em sembla que és de l'any 27. Però vaja, d'aquí no passarem. Bé, cal pensar en aquest sentit que en els anys 30 i des dels anys 20 el noucentisme està plantejant la recuperació de les muralles no de Barcelona sinó d'altres ciutats de Catalunya com a gran incentiu de civilitat i de bellesa urbana. En aquest sentit és exemplar els projectes de Jeroni Martorell també extesos sobre la muralla de Tarragona que arribaran a executar-se a l'època republicana sota l'alcaldia del Lloret, no? Que és l'any 30, no sé, és la inauguració, gràcies Jaume. Doncs la conversió dels passos, la muralla de Tarragona, aquesta sí que era una muralla militar que se civilitza en tots els sentits, doncs, i que deixa de tenir ús militar i es transforma en un passeig arbrat, en un passeig que tindrà el nom aquest de passeig arqueològic, en el sentit de que l'arqueologia és una font més de civilitat urbana. No és una erudició, un coneixement abstracte, no és els nostres orígens, no és la nostra identitat, no és aquest tipus de discurs que avui en dia sembla que sempre hagi tingut l'arqueologia o reductivament se li vulgui donar a l'arqueologia i a totes les disciplines històriques, sinó que és una font de d'això, de civilitat, de política democràtica, de fet. És la democratització de la ciutat, l'absorció, sobretot dels elements militars en aquest cas, per la ciutat. La ciutat conquereix el geni militar, el fa seu i el transforma en un factor de progrés i de coneixement i en l'esperança que aquesta gent tenien d'un món millor. De fet, Tarragona és un exemple de muralles promogudes doncs, sota la inspiració arquitectònica de Jeroni Martorell. Igualment, en aquests moments es planteja una altra operació que s'executarà també després de la guerra, que serà el passeig arqueològic de Girona. A la vegada també hi ha una altra intervenció, que és de gran intervenció, que és la muralla de Montblanc, que és un altre intent per part doncs, del govern de Catalunya de transformar una muralla en un element d'expressió històrica i a la vegada de passat i a la vegada de present. Bé, tot això s'ha de dir que d'intervenció arqueològica sobre la muralla de Barcelona o coneixement arqueològic mínimament aprofundit sobre la muralla de Barcelona pràcticament no n'hi ha, o n'hi ha molt poc. Les primeres intervencions que tenen resultats significatius i que seran molt determinants en la restauració posterior de la muralla vindran donades per Duran i Santpere, primer a la Casa Padellàs, a l'interior de la muralla romana, on es descobrirà per primer cop, es reconeixerà arqueològicament per primer cop el parament intern de la muralla fundacional, i amb una intervenció dels anys 20 a la casa de l'Ardiaca, a la torre de l'Ardiaca, on es reconeixerà també el basament. Això és molt important perquè són elements que després serviran en les posteriors restauracions per donar les claus de com s'hauran de restaurar les muralles. Aquest dibuix és un dibuix importantíssim perquè també és una mica com els dibuixos de Violent-le-Duc, són aquests dibuixos que no es fan amb voluntat de projecte de restauració, són simplement dibuixos de restitució històrica, però que després seran absorbits per la cultura general i esdevindran el projecte en si. O sigui, quan tothom planteja com s'ha de restaurar la muralla de Barcelona, tothom tindrà present el dibuix de Marià Ribes i a partir d'aquest dibuix es produirà doncs, bona part de les intervencions a la muralla. A casa de l'Ardiaca serà una mica el laboratori on s'experimentaran moltes coses, perquè és aquí on en una sèrie d'enderrocs doncs, es reconeix per primera vegada, de més, de forma fefaent. No sé si abans es havia fet, però jo diria que és aquí la primera vegada que es reconeix que la muralla té unes torres en petit aparell, però que són també que són obra baix imperial, que hi ha una homogeneïtat en vertical de la construcció, i per altra banda, per la part interior, amb la descoberta de l'art de l'aqueducte, es fa unes primeres intervencions cap als anys mitjans dels anys 50, on es deixen vistes, on ja es procura explicar els processos històrico-constructius que han donat pas a la construcció de la muralla tardana, l'observació de les diferents fases de la muralla, etc, etc. Que en aquests moments tot això no està formalitzat, no està històricament, no està clarament definit, però sí que ja s'intueixen uns processos constructius complexos i es vol respectar aquests processos d'aquesta diversitat i aquest ensamblatge de peces heterogènies dintre de la pròpia muralla. Una de les grans intervencions de muralla vindrà determinada indirectament, com també comentàvem fa una estona, pels bombardejos a què Barcelona va ser sotmesa per l'aviació feixista, sobretot molt intensos a l'any 38. Això era el carrer de la Corríbia, tots aquests edificis van quedar molt vulnerats pels bombardejos. La meva mare hi era quan bombardejaven, passava pel carrer de la Corríbia amb uns d'aquests bombardejos. Vull dir que els barcelonins tenim memòria històrica de com ha estat una ciutat doncs, víctima de la repressió militar. L'afectació important de tota aquesta zona lliga amb els projectes que hi hem vist abans d'obertura des de Via Laietana cap a la Rambla d'un vial que quedarà en realitat interromput a la plaça Nova, i que en bona part representarà l'enderroc de tot aquest conjunt d'habitatges que estaven a la façana externa del pany de muralla que va des de la Torre de l'Ardiaca fins a l'última torre d'aquest conjunt de la Casa del Degà i la Casa de l'Ardiaca en el Pla de la Seu. Tot això serà enderrocat entre els anys, durant la dècada dels anys 50, jo diria, em sembla que és a finals de, cap a l'any 58, que tot aquest sector queda completament alliberat i el que es fa és traslladar la solució mateixa que s'havia fet a plaça Ramon Berenguer, el Gran, de la instal·lació d'un jardí a peu de muralla, amb instal·lació de material arqueològic de diversa índole i la creació d'una façana que en algun moment aquesta façana havia existit, perquè la muralla recrescuda havia tingut façana, però és una façana en bona part recreada, una façana que ja no existeix, i de la qual es fa servir com a documentació, entre altres, aquestes galeries de dalt, que es havien perdut completament. Si recordeu o no recordeu, hi ha el dibuix de Molnier de 1801, de 1803, que hi ha aquestes arqueries aquí dalt, i que en aquesta intervenció, que jo crec que deu ser d'en Florença o d'en Vilaseca, perquè una actuació, doncs es genera aquest nou espai urbà que serà el gran taló que obrirà la ciutat monument, la ciutat política i eclesiàstica que hi ha darrere, amb els palaus de la Generalitat, de l'Ajuntament i la seu de Barcelona. No? Vaig una mica de presseta perquè hi ha moltes coses. Bueno, aquí veiem l'estat final d'aquesta intervenció, cap a l'any 59 o 60, amb la reconstrucció completa d'una arcada de l'aqueducte que ara no ve a tomb, però que mereixeria ser també explicada, i també ve a tomb a la dedicatòria d'inici de l'Alfred Llorer, perquè l'Alfred Llorer va ser el qui va descobrir no fa molts anys la continuïtat d'aquest aqueducte en una mica més cap aquí davant de la Balmesiana. No? Aquesta arcada és reconstruïda totalment de cap i de nou després d'una discussió i d'una sèrie d'uns informes molt interessants d'en Serra Ràfols, d'en Josep de Calassanç Serra Ràfols, en els quals entre arquitectes i arqueòlegs hi ha un debat molt interessant de com s'ha d'actuar aquí. En la resta dels panys de muralla, com veiem, el que és la muralla del Baix Imperi, més les torres i els recrescuts al medievals, els paraments són deixats a la vista sempre amb el recurs aquest de la compleció de les parts menjades amb una solució de maó, una solució laterísia que té els seus orígens segurament en la intervenció del Coliseu de Roma de 1806 per part dels arquitectes francesos de consolidació amb maó, que d'alguna manera s'entén que és una forma de diferenciació entre l'obra nova i l'obra vella. Pel que és la resta de les façanes, tenen una formalització, diguéssim, neobarroca, per dir-ho d'alguna manera, d'acord amb el que és l'arquitectura barcelonina dels segles XVII, per dir alguna cosa. Una mica més enllà, una operació una mica més anterior, fa que es tirin a terra aquestes casutxes, que diu la memòria d'en Florença, per posar de manifest l'existència d'aquesta torre poligonal en aquell moment, i es fa el reconeixement de la base amb una excavació arqueològica que també que permet documentar o començar a documentar i reafirmar la noció que ja es té, que la muralla del Baix Imperi és construïda bàsicament a partir d'elements funeraris, o en bona part amb elements funeraris de les necròpolis anteriors. La restauració d'aquest espai és perfectament respectuosa amb les obres de l'alta edat mitjana, perquè la noció de muralla al medieval hi és perfectament present en aquests autors, i com podem veure en aquest dibuix de Marià Ribes i en aquestes fotografies, aquestes finestres, que són les úniques finestres, a part de les de la façana del Tinell que tenim aquí perpendicular, les úniques finestres perfectament escrivibles a un romànic del segle XI a Barcelona, doncs són recuperades i restituïdes després d'un estudi detallat, com podeu veure, de la seva composició original. Això voldria recordar una vegada més que la documentació de les intervencions en aquell moment no és ni l'exhaustiu ni segueix les metodologies que nosaltres avui en dia fem servir. però si consultem les fonts d'època de qui va estar treballant en aquests edificis, malgrat el que diguin els que creuen que tot és fantasia i tot és una invenció, sense conèixer en realitat de què estan parlant, doncs veurien que la invenció de la metodologia no és una cosa que hagi fet la nostra generació, sinó que ja ve d'unes quantes generacions enrere. Aquí anem una mica més avall, cap a la zona de Sostinent Navarro, carrer Bassea, on ens permet veure també, des d'un projecte, que no és un projecte, és una especulació de Jeroni Martorell de l'any 11, on veiem aquesta actuació en la qual, com us deia, consideren muralla només estrictament fins a nivell de cortina i esporàdicament alguna torre per les seves, bueno, pel fet de tenir uns elements romànics perfectament identificables. I aquí un altre dibuix de Jeroni Martorell, però de l'any 23, si no recordo malament, on veiem que hi ha aquesta destrucció de tot el que hi ha construït damunt, doncs és matisada i es manté aquest edifici, que tot sigui dit, encara que aquí el veiem en aquesta formalització també d'un barroc de barceloní del segle XVII, de fet, és una de les façanes romàniques del segle XII més impressionants que es conserven a Barcelona, malgrat que encara està per intervenir amb una presentació que no fa absolutament justícia a la importància artística i històrica que té aquesta peça excepcional d'arquitectura aristocràtica barcelonina de l'Alta Edat Mitjana. La noció sobre com intervenir a la muralla encara és molt dispers, i aquestes, que són les famoses visions del Mont Saber Basquinonensis de Joan Rubió i Bellver, com podeu veure, segueix una tradició molt més antiga en la qual l'exaltació de la medievalització de la ciutat és absolutament desbocada, i la muralla és simplement un element d'escenografia que serveix, doncs, això, per remarcar encara més el medievalisme de la ciutat. La romanitat aquí és absolutament invisible. Això ho dic perquè en aquell moment s'estan plantejant altres coses. O sigui, el Rubió i Bellver, que intervindrà amb força en edificacions neomedievalitzant edificacions barcelonines, no és ni molt menys el dictat oficial d'aquell moment. De fet, aquestes visions van ser durament contestades pel món arquitectònic i històric i de l'erudició històrica catalana, i de fet van tombar en un descrèdit immediat. Seguint la intervenció a la muralla, ens trobem al carrer Tapineria, una intervenció també de postguerra, que serà una de les més polèmiques i una de les que ajudaran potser a la interrupció absoluta del procés restaurador, que és a l'any 59, quan de vegades també es parla de que Duran i Sant Pere i Serra Ràfol sembla que coincideixen en el temps. De fet, les intervencions de Duran i Sant Pere s'acaben cap a l'any 59, que és quan es jubila, i immediatament passa a substituir-lo Serra Ràfols. I Serra Ràfols té uns criteris molt diferents, i a més ell els remarca, i com sempre diu que, bueno, que el que s'ha fet abans ve a dir que s'ha fet malament, precisament perquè Serra Ràfols diu: mai s'ha excavat la muralla de Barcelona, jo excavo la muralla de Barcelona. I a Serra Ràfols el que fa és agafar un martell pneumàtic i començar a foradar els interiors de les muralles, i comença a trobar, bueno, al cap de, amb un èxit extraordinari, troba busts romans d'una qualitat artística excepcional, i davant d'això el replantejament de la muralla és tot un altre, perquè es veu que encara que es conservi només la base de les muralles, aquestes tenen un potencial explicatiu i un potencial històric molt, molt gran. Per això sorgeixen projectes com aquest, que és de Ros de Ramis de l'any 59, que és la façana exterior, o la façana al carrer Tapineria del carrer del Museu Marès, on ara hi ha encara aquest edifici de 1830 i escaig, i només es va executar aquesta part amb un gran rebombori ciutadà, i després d'alguna manera aquesta intervenció ha sigut, o aquest projecte d'intervenció, és el que ha servit per desqualificar l'obra d'Adolf Florensa, com veurem, per part de gent tan poc rigorosa com el senyor Oriol Bohigas, en les seves diatribes doncs, indocumentades, en la qual atribueix a Ros de Ramis, a Florensa, els disbarats que feia algú altre, perquè a Florensa no li interessa de fer-lo quedar malament, no sé per quines raons. Immediatament hi ha una operació també d'arròs de ramis, que és aquí on estem, en aquesta casa, que és una edificació absolutament neomedieval, que serà una de les fonts precisament del descrèdit en què caurà la intervenció a la muralla. En aquests moments és entre l'any 59, que és quan es produeixen les grans descobertes arqueològiques, a l'interior de la muralla, serà quan per primer cop hi haurà una planificació real de l'operació a la muralla, una planificació que de cap manera acabarà sent una planificació, és només un projecte que, segons diu Adolf Florensa, li demana a l'alcalde de Barcelona, Pucioles, li demana, a partir del que s'ha trobat i de la importància del que s'ha trobat, què creu ell, com creu que s'ha d'intervenir la muralla. I aquesta és una proposta que es fa l'any 59 i que es publicarà després el 64 també, amb lleugeres variacions, on, d'això, la teniu bé? Doncs, on en Florensa especula, sense arribar a projectar pròpiament, perquè aquest és un document que no té cap valor ni urbanístic ni de cap tipus, és purament un projecte, no?, de com intervenir sobre la muralla a partir de les operacions ja fetes i en la previsió, després dels resultats de Carret de Pineria, del que podria ser tot el sector, fonamentalment, que va des de la baixada de Caçador fins a la plaça de Traginers. Aquest sector que encara està per fer i que aquesta tarda es podrà veure. Florensa no planteja pas una intervenció contínua, ni molt menys, com també se li atribueix erròniament, sinó que diu que la ciutat no pot ser un museu, que no pot ser un continu de passeig arqueològic, sinó que amb un tipus d'intervencions que ja d'alguna manera estan planificades o sorgeixen dels plantejaments del GATPAC sobre com intervenir als centres històrics, és a dir, a partir d'intervencions molt puntuals en sectors crítics, doncs anar obrint petits espais on la muralla està més ben conservada per servir de crear aquests petits espais d'urbanitat, de vegetació, d'aireació, en aquesta combinació d'objectius cívics i objectius arqueològics i objectius monumentals, no? Diu, això està molt bé, que els arqueòlegs són molt... Aviam, perquè a Florensa diu, si ho trobo, perquè diu uns quants improperis contra els arqueòlegs, que estaria bé de llegir si ho trobés, però ara no ho trobaré. Dient que, bueno, que nosaltres doncs ens acontentem. L'interès per l'estudi de la fàbrica i de la muralla ha d'anar més enllà del simple interès erudit, i que això no pot ser, i que per tant la muralla ha de repercutir a la ciutat. Bé, aquesta no planificació, aquí veiem una portada de La Vanguardia perquè d'alguna manera expressa doncs les grans repercussió ciutadana que en aquests moments té totes aquestes intervencions, doncs de fet no passarà de ser un projecte que mai es realitzarà, i de fet el gran projecte de Florensa sobre com intervenir la muralla de fet serà una frustració, perquè també és un projecte d'una generació que ja no és la generació que desenvoluparà l'urbanisme a Barcelona. I aquí veiem uns detalls més que representen doncs la visió aquesta de la recuperació de la muralla i de les intervencions. Aquestes sí que seran les últimes que s'executaran amb certa entitat a la zona de Sostinent Navarro. Per acabar aquest període, que és el final de la dictadura, diguéssim, el final de l'època de Franco, aquests dibuixos que Alexandre Cirici presenta en el Barcelona Pam a Pam, i on encara en aquest moment doncs en Cirici parla de la muralla com d'un element més representatiu de la ciutat. Aquest concepte d'element més representatiu de la ciutat desapareixerà completament del discurs ciutadà a partir de finals dels anys 70 i quedarà totalment escombrat a la dècada dels anys 80. A partir d'aquest moment no hi haurà una intervenció homogènia ni projectada a la muralla, sinó que seran intervencions absolutament heterogènies, desconnectades i molt sovint sense o amb molt menys potser fonament arqueològic que el que havia estat fins aleshores. aquesta devaluació absoluta i repentina de la muralla, que a mi és un fenomen que històricament m'interessa, l'he intentat recollir, he intentat veure-la en els autors de l'època on es pot, si hi ha algú que la teoritza. Jo no ho he sabut trobar, només indirectament el dictat d'Oriol Buiga, sempre interessant, la reconstrucció de Barcelona, 1985, l'única pinzellada que ens diu és l'actuació de Florença passa a ser, perquè ell l'havia elevat molt en el moment de la jubilació de Florença, de la mort de Florença el 68, que li fa un elogi desmesurat, doncs el 85 passa a ser la invenció d'unes muralles de totxo i un aqueducte de cartó pedra. Això és tot el que en la reconstrucció de Barcelona d'Oriol Buigues fa esment a la muralla. La muralla en aquest, no s'esmenta per res com un element de recuperació ni cívica ni urbana. En aquest mateix intent d'entendre què pot passar, doncs m'ha semblat interessant consultar un llibre que és Els diàlegs de Barcelona entre Antoni González Moreno Navarro i Josep Emili Hernández Cros, que són dues persones importants en el camp del patrimoni i de l'urbanisme. És un diàleg sobre Barcelona i sobre l'urbanisme a Barcelona, sobre el patrimoni a Barcelona, de 1989. En tot ell no hi ha un sol esment a la muralla de Barcelona. Mai s'esmenta cap arquitectura que sigui posterior, anterior a la Baixa Edat Mitjana. L'únic edifici medieval que s'esmenta és Pedralbes i el Convent dels Àngels, que en aquells moments hi ha hagut una polèmica. Tota l'arquitectura anterior és absolutament desconeguda en aquest debat, precisament centrat exclusivament en les arquitectures d'època, diguéssim, moderna i contemporània. Aquest oblit de la muralla és un dels fenòmens que crec que són dignes d'investigar en el procés d'avaluació del patrimoni de Barcelona. La clau segurament està, entre altres coses, en l'article que us he dit d'en Ramon Grau i la Marina López del 1985, quan ens diu precisament doncs, que els responsables municipals d'aquest moment doncs, intenten recrear un altre tipus de patrimoni monumental, un tipus de patrimoni monumental que seria extès per tots els barris de Barcelona i, per tant, els edificis que es valoraran a partir de, en aquest moment, a partir de, sobretot, també la gran revalorització del modernisme i de les arquitectures industrials, doncs seran aquests els elements focals del nou patrimoni que la ciutat de Barcelona voldrà presentar com el seu màxim exponent monumental i històric. I les arquitectures anteriors, medievals i romanes, doncs deixen d'interessar completament. Per altra banda, també, a partir d'aquests moments, s'imposarà un tipus d'intervenció arquitectònica en la qual la recreació o l'intent de recuperar estadis originals doncs, serà totalment mal vist i es buscarà, sobretot, el contrast, la justa posició, gairebé el ferir entre el vell i el nou. La gran operació estrella d'aquest moment serà la intervenció, el que se'n diu Palau Meca, per part de Jordi Garcés i Enric Sòria, una operació altament complexa i que valdria la pena també estudiar a fons, que va produir en el seu moment llamps i trons, però que d'alguna manera serà l'operació estrella de la nova intervenció en el patrimoni, d'això que deixarà de dir-se de més restauració i només es voldrà dir intervenció en el patrimoni arquitectònic. D'aquestes intervencions en el patrimoni arquitectònic, i passo molt ràpid perquè ja dec estar fora de temps d'una manera bàrbara, doncs tenim la de Roser Amador i Lluís Domènech a la Casa de l'Ardiaca. Aquí veiem uns dibuixos de projecte que no es van executar. Només val la pena comparar la qualitat de dibuix i la força del traç entre la del besavi del Lluís Domènech i la del Lluís Domènech, no? L'expressivitat d'aquests dibuixos i els que hem vist anteriorment de la mateixa intervenció a la Plaça Nova, amb aquesta operació que és molt interessant i que ara no m'hi puc estendre, però entre altres coses en una conferència que fan al Col·legi d'Arquitectes ells diuen que aquesta arquitectura, que és l'arquitectura del barri gòtic, l'anterior, és una arquitectura que està en contradicció amb la pròpia línia de l'ortodoxia arquitectònica. Per tant, ells, quan ja se sap que quan un és ortodoxa, el que ha de fer doncs, és escapçar la heterodoxia. I per tant, l'ortodoxia és la intervenció amb una arquitectura totalment contemporània sobre un edifici que es considera pervertit per l'obra restauradora d'uns anys enrere. Diu, l'arquitectura, com totes les disciplines, té les seves pròpies lleis que fixen, entre d'altres, la necessitat d'autenticitat en els llenguatges arquitectònics. Tornem amb el purisme de l'autenticitat, tot allò que no és autèntic ha de ser escapçat i no es pot permetre en el paisatge urbà. L'autenticitat de l'edifici és la contemporaneïtat. Una altra intervenció en aquest tipus d'autenticitat i contemporaneïtat és la de Josep Botey en la torre poligonal que abans us he ensenyat, amb aquest recrescut que serveix per amagar el mecanisme, em sembla, elevador d'un ascensor. La intervenció de l'Ignasi de Sorà Morales al pati d'en Llimona és una intervenció que ell mateix argumenta com a contrària als plantejaments de l'Adolf Florença, quan de fet està seguint els plantejaments de l'Adolf Florença en el fet d'obrir un espai vial puntual i no continu, com atribueix el Florença erròniament en un article que és jo l'únic que li conec i on puc analitzar la seva intervenció, que és un article publicat a Lotus Internacional el 92, on critica precisament la intervenció de Florença i diu, i això és una obertura, perquè això era un espai que estava construït, és un espai que els que hem intervingut al Pati Llimona, on jo hi vaig intervindre l'any 85, doncs això era una fàbrica, una instal·lació industrial, em sembla, del segle XIX, que va ser tirada a terra i oberta amb aquest passatge que ara s'ha prolongat cap aquí. En aquest moment els paraments de la muralla són ensenyats en tota la seva virulència, es prefereix ensenyar les plagues que no curar-les i s'arriba a l'extrem d'aquesta intervenció brutalista, d'aquests ferros sobre unes finestres trífores gòtiques que demanen una columnata i que se li col·loca gratuïtament aquesta ferramenta que, no sé, que a mi em recorda que si a una persona que li han amputat un braç, doncs el metge o el cirurgià, en lloc de fer-li una reconstrucció, li posa una forquilla, no? Per buscar estrictament l'essència de la forma del braç i la mà, quan això no té cap, és absolutament contradictori amb allò que la lògica arquitectònica fins i tot està demanant amb una finestra triforada gòtica. Una altra intervenció que oculta la muralla, dificulta la visió i la separa del curs urbà és la que hi ha al carrer La Palla, on es crea aquest espai, suposo que per raons entre altres de manteniment i de vigilància, però que es resol aquesta segregació de la muralla o de la visió de la muralla respecte a la ciutadania amb aquesta pèrgola exagerada que fa invisible la pròpia muralla, no? I finalment van uns espais morts a la zona de la baixada del Bisbe Caçador, amb aquestes reres d'unes dependències municipals que són una exaltació, diguéssim, de l'arquitectura més matèrica, diguéssim. I per finalitzar, la intervenció de Croma a la Torre del Bisbe, o és una intervenció molt lleugera que ha permès descobrir, fer una aportació important al coneixement de la muralla del Baix Imperi, però ha quedat resolta en la indecisió entre aquesta recuperació de les superfícies sense jerarquitzar allò que realment és significatiu, i jo crec que van posant una solució d'una neutralitat que no porta enlloc, quan aquí tenim unes magnífiques finestrals de l'edificació del Baix Imperi o de l'Alta Edat Mitjana que ennoblirien no només l'edifici, sinó que farien molt més, donarien molta més dignitat històrica i urbana a aquest espai tan representatiu. Bé, i això és tot. Gràcies.
Moltíssimes gràcies, Eduard. I obrim ja amb aquest pont que ens has fet ja cap al final pel que serà després la visita d'aquesta tarda. Sense més preàmbuls, obrim ja el debat. Endavant. No tindrem mitja hora, però sí que podem tenir per algunes preguntes. Allà baix hi ha una pregunta.
Sí, no és pas una pregunta això, sinó que és una petita precisió pel que fa a les responsabilitats de l'arquitecte Jeroni Martorell, que va ser nomenat cap del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació Provincial de Barcelona el 1914 a petició de l'Institut d'Estudis Catalans. Com que l'any 15, amb la Mancomunitat de les Diputacions, aquest era l'únic servei de tot Catalunya, és per això que va tenir unes responsabilitats en tot el territori que van acabar amb la supressió de la Mancomunitat. Aleshores, l'any 32, amb la institució de la Generalitat, el servei es va convertir en secció de monuments de la Generalitat i va continuar així fins al 39. Com ja sabeu tots, doncs, el 39 el Martorell va continuar a la Diputació fins a la seva mort i el servei doncs, ha tingut altres noms i ha continuat la seva tasca doncs, fins ara mateix.
Gràcies. Moltes gràcies. Isabel Rodà.
Un moment, jo voldria un moment fer un apunt. Aquest és la versió oficial. De fet, és la versió administrativa. El fet és que en el moment en què es crea el servei, la voluntat de que sigui el servei de Catalunya és evident i la limitació provincial és simplement circumstancial i obligada per les circumstàncies polítiques. L'opció de Puig i Cadafalch i de Prat de la Riba no és pas aquesta, no és pas el provincialisme i des d'un primer moment el servei va ser sempre pensat i dirigit a tot Catalunya i no només a la província de Barcelona, encara que normalment se'n faci aquesta lectura restrictiva i exclusivament limitada als decrets en els quals es va expressar aquesta forma política.
Perdó, és que em sembla que és una rèplica sobre això, en tot cas tanquem-la ràpida.
Evidentment jo sé quina és la història de Catalunya, però també sé quina és la història administrativa que no es pot deixar de banda quan un parla d'aquestes qüestions. Hi ha uns decrets, hi ha unes lleis, hi ha una trajectòria i bueno, està molt bé el que has dit, és molt cert, però l'entusiasme crec que no ens ha de fer oblidar els detalls que poden ser importants per als historiadors.
Moltes gràcies. Isabel Rodà, sisplau.
Gràcies. Bé, noi, enhorabona aquesta allau de informacions que ens has posat aquí davant dels ulls. I jo he pensat que no sé que es podia parlar també d'una cosa, ja que has parlat tant de la façana al costat de la plaça Nova, que és unes intervencions molt fortes que van haver arrel del Congrés Eucarístic del 53, si no recordo malament. Aleshores la plaça aquella es va dir de Cris Rei, per exemple, en comptes de la plaça catalana. No, això no has parlat, esclar, perquè es van trobar tombes, es va trobar també com estava documentada la muralla en el moment doncs, d'haver-la de tirar a terra per donar perspectiva a la façana de la catedral. I després, allò que has dit tu de influència bizantina, havia vingut al cap de seguida doncs, Venècia o Pàdua, aquelles torres del rellotge doncs, que doncs, donen lloc tant a Pàdua, cap a la universitat, com la plaça de Sant Marc amb la torre del rellotge i el Llaurent. M'ha recordat això ràpidament, no sé.
He procurat, com que bàsicament era monumentalització, he procurat parlar poc de les qüestions arqueològiques. L'actuació a la plaça de la Seu, a la plaça de Cris Rei, que em sembla així, que es diu en aquell moment, de gloriosa exaltació, doncs és important i és significativa, a part arqueològicament molt poc, perquè és una destrucció, però normalment les destruccions són molt riques arqueològicament, en el sentit que a partir d'aquell moment hi haurà molta més cura o es tindrà molta més vigilància a l'hora de no produir destruccions. Aquell moment és un dels moments en què es comença a documentar o a observar el fet de la doble muralla i ja dic, la repercussió d'aquesta destrucció serà sobretot en el fet de que a partir d'aquell moment doncs, hi haurà una certa vigilància perquè en Duran i Sant Pere replica de forma forta la destrucció que es fa aleshores. I gràcies per la precisió.
I en deixa constància escrita dolorosa. Sí,
sí.
Una altra pregunta aquí. Perdó, una cosa. Si fem aquest ritme ràpid així, podrem donar encara, com hem fet fins ara, unes quantes veus més, ho dic també per les respostes. Aquest pim-pam va bé.
Jo simplement era per una observació arran d'aquestes últimes imatges. Quan fas aquesta observació de que la intervenció que es fa a la torre del Palau de l'Arquebisbe doncs, és tímida, simplement cal recordar que aquesta és una operació a mig fer. Es va fer una neteja d'uns revestiments que queien perquè havia de venir el papa de Roma a inaugurar la Sagrada Família i per tant s'havien de treure les bastides que hi havia aquí perquè el papa vivia en aquest edifici. Després ha vingut la crisi i suposo que el bisbat es repensarà bastant haver de muntar una altra bastida per acabar el projecte que tenen l'equip de metamorfosi i el propi bisbat per tirar endavant la restauració d'aquest edifici. Tot això també està en un context que és el repensar com s'ha d'actuar sobre la muralla romana. Hi havia els projectes que ja Josep Llinàs ja ens explicarà, hi havia projectes que estaven en la línia de Rego-Missen-Nou que també estava mirant-se i era el moment aquests últims anys on s'està repensant com intervenir i precisament aquí el que s'anava és amb peus de plom també per veure com s'havia d'intervenir en aquí. No poso en qüestió la teva apreciació sobre que l'edifici guanyaria, jo probablement també ho comparteixo.
Alguna altra intervenció? Ah sí, Jordi Rogent, perdó.
Jo no havia volgut intervenir perquè ho volia lligar amb el començament de la meva xerrada aquesta tarda.
Doncs ja va bé que ho facis ara.
Però com que a l'hora d'esmorzar, a més, he estat amb gent de Foment de Ciutat Vella i hem estat comentant que els funcionaris sempre tenim la culpa de tot a nivell del ministre i del president de Foment, de la patronal i tot això, però les circumstàncies són les que són. Aquestes jornades, que són importantíssimes, bàsiques, arriben amb molt de retard. I no és una crítica als organitzadors, sinó una crítica a la història anterior de l'administració municipal. Precisament, quan van començar a haver-hi problemes amb aquesta torre i es va haver d'enviar els bombers en una nit a que posessin una xarxa perquè no continuessin caient trossos que podien fer mal, per part de la gent del meu departament, no meva, sinó dels meus funcionaris, va sortir la idea de dir que posem-nos en sèrio a estudiar el tema de la muralla. I va ser quan vam entrar en un cert contacte amb vosaltres, contacte que administrativament era quasi en Jordi Rogent i en Ferran Puig, perquè es coneixien i es caien bé, no perquè fossin de dos serveis complementaris de l'Ajuntament. És un altre tema per parlar en un altre moment. I no va haver-hi manera de poder adelantar o de poder arribar a prendre conclusions fins que va aparèixer aquesta anècdota que diu el Ferran. Aquesta torre durant molt temps va estar amb la xarxa de color verd, que feia fàstic, que a més es anava degradant, que tothom preguntava què passava, el bisbat no intervenia i l'Ajuntament i la Generalitat no donaven ordres d'intervenir. Fins que va aparèixer el tema de la Sagrada Família, que va revolucionar-ho tot, i clar, el papa no pot hostatjar-se en un hotel que té la façana malament. I per això és una operació absolutament volguda, feta d'aquesta manera, perquè costés pocs diners, perquè em sembla que va costar més la bastida que no pas la intervenció de la gent de Croma, i una manera provisional, i que d'alguna manera potser sí que ha sigut la que ha esperonat que finalment es poguessin muntar aquestes jornades. No ho he agafat com una crítica, el que tu deies, però sí que em sembla molt bé acabar de precisar això que havia dit el Ferran. I bé, m'he menjat una mica el començament d'aquesta tarda, però bueno, espero poder-ho enllaçar directament. Gràcies.
Ja que s'ha referit a les jornades, en efecte, jo crec que ja era hora. Voldria dir que des del Museu d'Història de Barcelona, quan a l'estiu de 2008 vam pensar com fèiem una nova etapa cap enllà, ja figurava com una de les coses importants a repensar, i l'Eduard doncs, precisament va ser de les primeres persones amb qui es va entrar en contacte, jo diria que ha anat madurant el tema i m'agradaria no només dir que fa molt temps que hi pensem, perquè crec que el que està passant en aquests últims minuts és bastant important. O sigui, hi ha una qüestió entre la dinàmica administrativa i la dinàmica d'ideació, els ritmes de la qual cal plantejar. Jo crec que quan fem això i reprenc alguna intervenció que hi ha hagut, resituarem moltes qüestions de Jeroni Martorell, d'Adolf Florensa i d'altres, per exemple aquella citació que tu buscaves i no trobaves, que en un altre context es va llegir ahir, és la crítica que fa el Florensa davant de la fotografia, la valoració de les muralles de Barcelona, de la intervenció de Ros de Ramis aquí dalt, aquest tros del marès, i se'n distancia absolutament. El Florensa ho inclou, i és curiós que ha estat atribuït a Florensa, no? Quan el Florensa diu, ostres, no es pot anar així. Per tant, això ens portarà una qüestió més matisada, i jo diria que el que estem trencant és l'encant d'una pregunta que feies, i és el que jo volia dir quan m'he apuntat a mi mateix. Crec que aquests anys en què no hi ha hagut pràcticament una manera de fer és la síntesi entre que aquell plantejament de Florència era molt potent però va quedar allà, quan Oriol Buigues planteja cal a reconstrucció de Barcelona, cal sanejar el centre. I aquella crítica que fa no és només contra els arquitectes, contra els arqueòlegs, els historiadors, contra la pròpia noció de monument històric. Diu, la història en podem fer el que ens doni la gana. Cal monumentalitzar la perifèria, on com que no hi ha un criteri i una crítica assentada, podrem fer una mica més el nostre criteri. I des d'aquell moment, jo diria que totes les intervencions, en la seva intimitat més íntima, d'aquests apunts que has anat fent la crítica, cada arquitecte es pregunta, i això a quina distància està del que hauria fet en Florensa? I això a quina distància està del que pensa en Buigues? I jo diria que en aquest tàndem d'aquestes dues, allò com una es pregunta, no? Què diria el pare ara si fos viu? Doncs s'han generat un seguit d'assajos i que precisament el que d'aquestes jornades, que la cosa, com et dic, Jordi, i també ho sabies tu, ve de lluny i ha d'anar lluny, el que hem de fer és de mirar de treure'n resultats, i el que ja ho dic, perquè aquesta tarda no hi haurà ocasió, això no quedarà aquí, si més no per part del museu, que el museu s'ha de dedicar només a pensar-hi. Les responsabilitats executives són d'altres sectors municipals. Bueno, per situar una mica tot plegat, no sé si hi havia alguna altra pregunta urgent o alguna consideració que es vulgui fer, i si no, jo crec que el debat has fet bé d'enllaçar-lo. Continua molt aquesta tarda, hi ha dues hores amb intervencions a taula rodona molt breus. Si no n'hi ha alguna altra, doncs deixem acabar. No, si hi havia una mà aixecada, no? Doncs deixem acabar en el ponent com ell vulgui i tancarem la sessió.
El ponent trobo que ja ha xerrat massa i que ho deixem aquí i tornem-hi a la tarda.
Doncs esperem que en l'hora i mitja que tenim trobem almenys un entrepà. Adéu. Okay.